Avui a l'Ofici de Viure, dejuni en el tractament contra el càncer. Un tant per cent gens menyspreable de la població ha tingut o tindrà un càncer en algun moment. Els avenços en el camp de l'oncologia ens sorprenen contínuament amb novetats que milloren la qualitat de vida de les persones que es troben en un tractament, així com la seva esperança de vida. I podem dir que a Catalunya la sanitat pública la farceixen els millors metges, però al costat dels tractaments convencionals hi ha les possibilitats que ofereix la medicina integrativa. Sosté la doctora Natàlia Eres, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure, que la medicina integrativa preveu i millora les seqüeles físiques i psicològiques en els supervivents del càncer i podria ajudar a disminuir les recaigudes de la malaltia. Durant el tractament actiu, a més, redueix els efectes secundaris de les teràpies oncològiques, en repara els danys i enforteix l'organisme i els seus sistemes neuroendocrí immunològics. El seu abordatge és respectuós amb el cos, totalment compatible i fins i tot sinèrgic amb el tractament oncològic convencional. Precisament el bioquímic italià Walter Longo acaba de publicar el llibre El ayuno contra el cáncer, que proposa aquesta solució al dejuni o la dieta que imita el dejuni per complementar el tractament com la quimioteràpia. Diu Walter Longo, la combinació de la teràpia oncològica amb la dieta que imita el dejuni no indiquen que s'hagi de guarir el càncer. El que indiquen és que ens trobem davant d'una estratègia potencialment avantatjosa per augmentar l'eficàcia de les teràpies estàndard i reduir-ne al mateix temps els efectes col·laterals. Continua Walter Longo, en ser capaços de bloquejar la capacitat de les cèl·lules tumorals, de modificar-se i esquivar la toxicitat de les teràpies, el dejuni és una mena de comodí que se suma a les teràpies estàndard i pot augmentar considerablement la seva eficàcia. Avui a l'Ofici de Viure, dejuni en el tractament contra el càncer.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Hola, saludos cordiales a todos los oyentes del Ofici de Viure, a Gaspar y a todo el equipo. Gracias por volver a contar conmigo. Soy Jorge Pérez Calvo, médico especializado en nutrición y medicina integrativa en pacientes oncológicos desde hace 35 años. He asesorado como experto al Europarlamento en medicina integrativa y su aplicación al cáncer. Hablar del ayuno es hablar de alimentación, y ciertamente la alimentación es una de las bases fundamentales para tratar el terreno biológico y la condición inmunológica. La nutrición es un factor importante en la génesis del cáncer que puede influir de forma determinante en la evolución del paciente con cáncer. Así, el Parlamento Europeo, en febrero del año pasado, en el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer, resolvió que un cuidado nutricional óptimo es esencial para la atención oncológica y pidió a los Estados miembros que elaboren recomendaciones para incorporar la nutrición clínica en todos los aspectos de la atención del cáncer, incluidos el tratamiento, el apoyo y la investigación. Dentro de un plan terapéutico y nutricional se puede utilizar el ayuno, especialmente el ayuno intermitente, como una herramienta con el objetivo de activar según qué vías metabólicas contra la célula tumoral. El ayuno intermitente o fisiológico consistente en cenar antes de las 7 y media, 8 y no comer nada hasta 12 horas más tarde, se debería practicar no solo cuando tienes cáncer, sino también como hábito saludable por todos, pues descansa el sistema digestivo y estimula vías del metabolismo celular que ayudan a la autofagia y a la apoptosis. Sin embargo, considerando las deficiencias nutricionales que tienen los pacientes oncológicos, ayunos prolongados deberían ser muy cuidadosamente controlados y considerando siempre la condición y constitución fortaleza del paciente, por los riesgos de debilitamiento y caquexia que conllevan. Así, dicho ayuno intermitente, junto a una alimentación personalizada y basada en la evidencia científica, que combata el cáncer, controle el nivel de glucosa y colesterol, sea antiinflamatoria, alcalinizante, detoxificante, energetizante y que sea nutritiva y digestiva, puede ser un tratamiento complementario potente que mejore significativamente el bienestar y la tolerancia y la efectividad de los tratamientos, así como el curso de la enfermedad del paciente oncológico.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, dejuni en el tractament contra el càncer, amb la doctora Natàlia Heres, oncòloga, directora d'IMOE, Institut de Salut de Medicina Oncològica Holística de Barcelona. Doctora Heres, benvinguda. Gràcies.
Hola,
per ser nosaltres ben tornada
gràcies
al programa.
Gràcies per convidar-me.
Bé, avui parlant del dejuni. El dejuni contra el càncer, en primer lloc, estem parlant d'una eina que necessita, diu vostè, molts matisos. De fet, hem escoltat també molts matisos amb la introducció del doctor Pérez Calvo. És a dir, que no estem parlant que el dejuni, no estem dient que el dejuni pugui combatre per si sol el càncer.
No, tant de bo fos així. Doncs sí, el dejuni s'ha d'emmarcar dins de lo que amb càncer s'entén com estratègies metabòliques. Què vol dir? Doncs que no només és menjar d'una determinada manera o deixar de menjar durant un temps, sinó que això s'ha d'encaixar dins de lo que és l'activitat física de la persona i d'altres estratègies com poden ser, doncs, per exemple, oxidar selectivament el tumor, com poden ser estratègies doncs, d'àcid ascòrbic o vitamina C endovenosa a altes dosis, o l'ozonoteràpia o l'oxigen a alta pressió. Vull dir que hi ha moltes estratègies junt amb les modificacions nutricionals que poden estressar les cèl·lules tumorals mentre protegeixen la resta de l'organisme. I per això un dejuni o una estratègia nutricional contra el càncer no es pot entendre d'una manera aïllada.
Tenim damunt la taula el llibre L'ajuno contra el càncer de Walter Longo, que ha publicat Grijalvo, i que diu, pàgina 56, ¿qué hacen casi todos los hospitales y la mayoría de los nutricionistas cuando tratan a un paciente oncológico? Procuran que coma de todo y en mayor cantidad, esperando que con este exceso de alimento compense la pérdida de peso y masa muscular causada por la enfermedad y las terapias. Aunque en algunos casos esta sobrealimentación puede ser beneficiosa para la masa muscular y para el peso del paciente, las más favorecidas serán casi siempre las células tumorales. Bé, encara passa això en la nostra societat, que una persona diagnosticada de càncer se li digui vostè pot menjar de tot.
Sí, bé, tenim els recursos que tenim i amb aquest vostè pot menjar de tot, doncs entra dins d'un context d'una visita de minuts, no? Llavors, això també pot explicar per què es diuen algunes coses i no se'n fan d'altres, però sí, realment aquest és un problema molt important. Qui pot menjar de tot i qui menja molt i ràpid és la cèl·lula tumoral. Aquest és el factor diferenciant de les cèl·lules normals, no? Per tant, no es pot menjar de tot, sinó de que avui en dia ja se sap doncs, que les dietes, per exemple, baixes en carbohidrats, riques en greixos saludables i normoproteiques, haurien de ser una mica la base de lo que seria una alimentació oncològica. Sempre doncs, quantificades calòricament segons l'estat nutricional del pacient i segons el consum metabòlic que tingui, si aquella persona està perdent pes o si està estabilitzat o no. Per tant, vostè pot menjar de tot, hauria d'anar seguit de tot el que li digui al nutricionista de l'hospital.
Diu, afegeix Walter Longo, si pensamos que hacen falta unos dos meses de ayuno para que un ser humano empiece a morir, es evidente que también la mayor parte, por no decir todas las células tumorales, morirían a raíz de periodos prolongados de ayuno. El verdadero reto, por lo tanto, consiste en matar todas las células tumorales mucho antes de matar al paciente y, algo muy importante, antes de debilitar sistemas fundamentales para combatir el cáncer como el sistema inmunológico, el sistema nervioso, etc. D'això també ens n'alertava en la introducció inicial el doctor Pérez Calvo, que ens deia, clar, el dejuni pot debilitar la persona, segons com, si és molt llarg.
Sí, el dejuni pot debilitar la persona, la quimioteràpia pot debilitar la persona, per tant, sempre estem en una fina línia d'equilibri, no? En qualsevol moment hem de tenir en compte el punt de partida de la persona i si està incrementant o estable o decrementant el seu estat nutricional, la seva capacitat d'absorció dels aliments, com està la seva massa muscular, la massa grassa, la massa òssia. Per tant, dejuni no és no menjar, sinó que és algo molt dinàmic i que ha de ser molt ben parametritzat amb el context del càncer i sobretot amb algú que està fent tractaments oncològics.
De la lectura del llibre
clar, una de les conclusions que n'he tret jo a partir del que explica Walter Longo és que el dejuni que ell recomana, que coincideix amb el que ens deia el doctor Pérez Calvo, consistiria bàsicament en sopar molt d'hora, en fer un berenar a sopar i deixar tota aquesta finestra, no sé si de 14, 12, 14 hores, sense menjar.
Aquest és una mica el que es diu ara el dejuni intermitent, que és una recomanació universal que millora totes les condicions, els síndromes metabòlics, com pot ser doncs, la tendència a la diabetes, el colesterol i les altres dislipèmies. Millora també doncs, el risc del càncer, millora la longevitat. I el que és interessant i que planteja el Walter Longo també és que en un inici es recomanaven dejunis intermitents de 14 hores o inclús més, i sobretot allargant també doncs, saltant-se a l'esmorzar, no? Ara això s'ha vist que no és tan bé així, sinó que més aviat dejunis intermitents més enllà de 11 hores poden inclús empitjorar tots aquests paràmetres beneficiosos pel cos humà. No? Vull dir que això que en un inici es pensava que es podia incrementar, incrementant també les millores, no és així. Ara recomanen 11 hores, més o menys, i sobretot traient-les de la part de la nit, no? Perquè sí que és cert que els òrgans del nostre cos tenen un ritme circadià, el fetge més o menys sobre les 11 comença les seves funcions reparatives i detoxificadores, per tant, com deia el doctor Pérez Calvo, és molt millor les últimes menjades fer-les doncs el més aviat possible, 8 de la tarda, i a deixar tranquil el fetge i el sistema digestiu perquè comenci les feines de regeneració, de detoxificació i de distribució metabòlica.
Sí, hi ha algun tipus de tumors i també de persones, en aquest cas, a les quals es pot ser útil, diagnosticades amb càncer, es pot ser útil un dejuni més llarg de 2-3 dies?
Mira, es va començar estudiant els tractaments oncològics combinats amb ajunis totals, dejunis d'aigua. Es va veure que això era difícil de complimentar pels pacients, hi havia efectes secundaris i riscos, i a la pràctica era difícil, perquè s'havia de controlar molt. Després, el que van començar a investigar és el que ells li diuen les dietes imitadores del dejuni, que són restriccions nutricionals importants durant 5 dies cada mes o cada 3 setmanes, que el que fan és una mica donar ordres al cos perquè ell cregui que està en dejuni i activi processos metabòlics mentre es rep un mínim de substàncies nutricionals indispensables per a l'organisme. I el resultat ha estat que és inclús millor que el dejuni total, el dejuni amb aigua, i que és molt més segur. Crec que això és de lo més interessant que planteja Walter Longo i el seu equip, no? Que no cal fer cap dejuni restrictiu quan s'estan en tractaments amb quimio, perquè això posa en risc la salut de la persona, i en canvi amb aquest tipus de dejuni imitador té molta més flexibilitat, tot i que també s'ha de fer sota supervisió mèdica, perquè la restricció calòrica és important.
Fa anys vaig llegir estudis que esmentaven els beneficis del dejuni en processos de quimioteràpia, com si la quimioteràpia fos més eficaç.
Sí, de fet, diem dejuni o dieta imitadora de dejuni s'ha mostrat beneficiosa amb tots els tipus d'altres tractaments oncològics, perquè hi ha un avantatge diferencial entre les cèl·lules tumorals i les cèl·lules normals, i és que les cèl·lules tumorals tenen un programa d'immortalitat i de creixement infinit que no atenen a cap mena de senyal regulatori de l'organisme. En canvi, les cèl·lules sanes, quan detecten que no tindran nutrients, entren en un stand-by. Es queden aturades fins que vinguin millors temps. Llavors, aquest avantatge diferencial fa que si tu fas una deprivació nutricional, les cèl·lules sanes s'aturen, les cèl·lules tumorals continuen creixent. Recordem que quan una cèl·lula es divideix és el seu punt de màxima vulnerabilitat perquè obre el seu ADN, i llavors és quan el tractament quimioteràpic o qualsevol altre tractament diana pot entrar i matar-les amb més facilitat, mentre que les cèl·lules normals estan molt més protegides. I aquesta és el gran què, no? És entra dins de les teràpies d'estrès selectives contra el càncer. Teràpies metabòliques selectives seria una mica el mateix.
A l'Ofici de Viure avui, dejuni en el tractament contra el càncer amb la doctora Natàlia Eres.
Francisco de Quevedo. El ric menja, el pobre s'alimenta.
El dejuni i la dieta que imita el dejuni, diu el doctor Longo, actuen sobre molts altres factors que intervenen en l'aparició de tumors: inflamació, bloqueig de la resposta immunitària, falta de resposta als senyals que inhibeixen el creixement i independència d'aquests senyals. Fins a quin punt pot ser útil el dejuni a l'hora de prevenir el càncer?
Bé, és realment molt útil. Si hi ha dues coses que s'han demostrat molt i molt útils amb la prevenció primària del càncer, o sigui, en no tenir càncer, i amb la prevenció secundària, amb disminuir el risc de recaigudes del càncer. Tant l'activitat física com les estratègies nutricionals, que poden ser els dejunis intermitents, els dejunis totals amb aigua o infusions, o altres tipus d'estratègies nutricionals com poden ser dietes de baix índex glicèmic, baixes amb càrrega de sucres ràpids. Tot això s'ha vist que el que fa és reduir els pics de sucre en sang, de glicèmia, reduir la insulina, reduir factors de creixement celular de manera descontrolada. O sigui que regulen tots els paràmetres que mantenen les cèl·lules saludables i les fan, les protegeixen contra les possibles mutacions cap a un creixement tumoral. Per tant, tots aquests dos factors es regulen tant amb estratègies nutricionals relacionades amb el dejuni i també amb activitat física.
Sí, l'activitat física, efectivament, la doctora Eres la va repetint i Walter Longo també.
És que són dues coses que són complementàries, no? Igual que comentàvem, no?, que l'estat de l'índex de massa corporal, els nivells de greixos en relació al nivell de múscul, és molt important a l'hora de calibrar quin tipus de dejuni pots fer, si realment pots fer un dejuni total, o si has de fer una dieta imitadora de dejuni, o simplement no pots fer dejuni. Això és indispensable. I una manera també de fabricar múscul és a través de l'activitat física. No només de fabricar múscul, sinó també d'activar el sistema immunitari en capacitat de control tumoral, cosa que també fa molt bé el dejuni, les dietes imitadores de dejuni i els dejunis intermitents.
Bé, quan esmentem la dieta imitadora del dejuni, cal recordar que tampoc estem parlant aquí d'una dieta complicada, ni molt menys, i que potser s'apropa força, dic jo, pregunto, a la dieta mediterrània.
Mira, Walter Longo, seguim una mica les seves directrius perquè classifica molt bé els tipus d'estratègies nutricionals. Ell parla molt de lo que és la dieta de la longevitat, que és el que seria la nostra dieta mediterrània, amb una traçabilitat òptima, vol dir aliments de procedència, si pot ser ecològic, quilòmetre zero, tot el que ja sabem. Una dieta baixa en índex glicèmic, o sigui, utilitzar hidrats de carbó d'absorció lenta, i això compleix molt bé els estàndards de la nostra dieta mediterrània, amb algun petit retoc que seria no abusar de les carns vermelles, peixos blaus petits, per tot el tema de la contaminació de metalls, etc. No? Això seria el que és la dieta de la longevitat, però quan ell parla de la dieta imitadora del dejuni no està parlant d'això. Està parlant d'una estratègia nutricional molt restrictiva, on es baixa la quantitat de proteïnes i també d'hidrats de carbó que es fa durant 5 dies, i és molt restrictiva també a nivell calòric i s'ha de fer supervisada. No? Ell va parlant de la dieta imitadora del dejuni, però en realitat és una intervenció curta que repeteix un cop al mes, un cop cada 3 setmanes, depenent del tipus de tractament tractament oncològic i que no es pot fer tant a la lleugera, tot i que els estudis diuen que l'únic que fa sobretot és fatiga, però és una dieta que s'ha de parametritzar bé i l'ha de portar un nutricionista expert en pacients oncològics.
I què en pensa, doctora Eres, de la dieta cetogènica
en el sabia tractament? Sabia que m'ho preguntaries.
En el tractament contra
bueno,
el càncer.
La dieta cetogènica, és molt interessant i consisteix en incrementar la proporció de greixos saludables, mantenint constants les proteïnes i disminuint els hidrats de carbó. L'objectiu que té la dieta cetogènica és la producció pel propi cos de cossos cetònics, que és un tipus de molècula que, de la qual les cèl·lules sanes s'alimenten perfectament, però les cèl·lules tumorals tenen dificultat en obtenir nutrients per aquesta via durant un temps, perquè la cèl·lula tumoral se les empesca totes i, en resum, fragilitza la cèl·lula tumoral a la mort per tòxics com poden ser la quimioteràpia o la radioteràpia. És una dieta que s'ha demostrat que al pacient li costa de seguir. No tothom, però hi ha gent que li costa de seguir i que és molt més fàcil i s'obtenen els mateixos resultats combinant una dieta de longevitat amb dietes imitadores de dejuni o amb dejuni. Ho fa més fàcil al pacient i és més fàcil perquè el cos també té un efecte que es diu la ketoadaptació, que s'acaba metabòlicament adaptant amb aquesta restricció i acaba trobant altres vies metabòliques alternatives al tumor, sobretot per nodrir-se.
Com deia el doctor Pérez Calvo a l'inici, si estem parlant de dejuni, estem parlant de nutrició. És increïble com arriba a ser important el que mengem.
I també és molt important no només el que mengem, sinó també de quina manera ens nodrim. No oblidem que hi ha moltes altres causes que ens augmenta el cortisol al cos i que això és igual a augment de sucre al cos. No només fàrmacs com els corticoides, sinó també l'estrès continuat, sinó també doncs, el sedentarisme, el dormir malament. Vull dir que la nutrició l'hauríem d'entendre amb un concepte molt, molt més ampli. No?
Sí, una persona que viu amb estrès, però que viu, per exemple, amb molta amargor durant un període molt llarg de temps, no? Indignada amb la vida o amb altres persones, amb aquest estat emocional, no?, que es va repetint dia rere dia, clar, li està fent un flac favor al cos.
Sí, sí, això també està demostrat. Amb animals es va fer un estudi en quant a estrès i creixement de les metàstasis, bueno, eren tumors que els inoculaven a ratolins, i realment es va veure que l'estrès mantingut no només augmentava els nivells de glucosa en sang, sinó que contribuïa al creixement de les cèl·lules tumorals. No? Vull dir que això també forma part d'aquesta nutrició, no?, d'aquesta gestió emocional que és tan important com la gestió doncs, nutricional. No?
Clar, estem parlant, des del principi ho hem deixat clar, no?, del concepte de medicina integrativa.
Sí.
Vostè ja fa molts anys, doctora Eres, que en parla i la practica, la medicina integrativa. I ara...
La practico més que en parlo.
Exacte, efectivament. Sí. Sí, no en parla gaire, és veritat. En públic no en parla gaire, no?, amb els pacients sí. I bé, ara, per sort, va quallant la medicina integrativa.
Sí. Per sort va quallant. Hi ha una part de la medicina integrativa que és molt important i que en oncologia encara es té poc en compte, que és tot el tema d'ajudar les persones a detoxificar. Val? Si tenim en compte, i això està estudiat en oncologia, que se li diu petjada mutacional, huella mutacional, que significa doncs, que quan nosaltres rebem tractaments molt oxidatius, com poden ser les quimios o les radioteràpies, les cèl·lules sanes també reben l'impacte i acumulen doncs, mutacions que més tard augmentaran el risc de poder-se doncs, tenir un creixement anòmal. No? Per tant, és tan important una bona nutrició com també en períodes de descans o un cop finalitzat tot el tractament oncològic, poder regenerar el cos i poder ajudar-lo a detoxificar i a reparar aquestes mutacions. I, de fet, el dejuni és una d'aquestes estratègies barates i òptimes per fer aquest reset metabòlic i per regenerar i activar el creixement de les cèl·lules mare que són normofuncionants. No?
Sí, més barata, impossible.
Impossible, eh? Més barata que menjar. Sí,
I
sí,
i
sí.
Del tòpic que l'actitud positiva hi ajuda, què en pensa? És un tòpic, doctora Eres, perquè és cert?
No és un tòpic. és el que es diu la neurobiologia del càncer i també està molt estudiada, i espero que algun dia algú, algun científic de la talla del Walter Longot, tragui un llibre com aquest, no? Està molt estudiat de quina manera el que és un estrès crònic. L'estrès crònic està autoproduït per la gestió emocional, no? Perquè és el que ens anem dient, va disparant contínuament el cortisol, l'adrenalina, va reduint la serotonina, no? I tot això té un impacte ja molt conegut sobre les cèl·lules. De fet, les cèl·lules tumorals creixen en resposta a l'adrenalina i al cortisol, no? Per tant, no és un tòpic que hi ha molta evidència sobre això també, no? El que passa que és més difícil de parametritzar, no? La gent pot fer ioga i pot fer meditació i està demostradíssim que va molt bé, però si després d'allà surt i li queden 23 hores on s'automatxaca emocionalment, doncs té molt poc impacte, no? Una hora de meditació sobre les 23 hores restants que ens queden.
Avui a l'Ofici de Viure, dejuni en el tractament contra el càncer.
Antoine Brillant-Savarin. El que distingeix l'home intel·ligent dels animals és la manera de menjar.
Walter Longo, si ja has tingut un càncer, un dejuni de 14 hores ajudaria a controlar-lo. En la població general, estar 11-12 hores en dejú ajuden a viure més. Però no ens hauríem de saltar l'esmorzar. Diversos estudis mostren que no esmorzar es relaciona amb una longevitat menor, més malalties cardiovasculars i altres problemes com les pedres del ronyó. No volem resoldre un problema i crear-ne un altre.
Mira... Tot això, les medicines tradicionals, com la medicina ayurvèdica i la medicina tradicional xina, ja contemplen aquest aspecte, no? Perquè en medicina ayurvèdica, per exemple, es parla de l'agni, no? El foc digestiu comença a arrencar a l'hora de l'esmorzar i té el seu punt màxim al migdia. Per tant, aquesta capacitat digestiva fa que després la capacitat nutricional que té el cos d'absorbir els nutrients i de metabolitzar-los és molt més rica. Per tant, l'esmorzar no es pot saltar. Jo crec que la millor hora per saltar-se algun àpat realment és el sopar. Perquè és l'hora que cronobiològicament, que això també és una disciplina científica molt interessant i està molt està obrint-se camí en el que és la cronobiologia del càncer, està claríssim i s'han fet estudis, doncs, que sopar poc i com a mínim 2 hores abans de dormir és un factor preventiu importantíssim, sobretot del càncer de pròstata i del càncer de mama, i segurament de tots els càncers, no? Pel que hem dit, la cronobiologia del nostre sistema detoxificador i reparador s'obre a partir de les 9 de la nit, no? Per tant, esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre, no?
Sembla que és altament recomanable, diu Longo, els fruits secs. Consumir fruits secs en gran quantitat. Un estudi publicat al New England Journal of Medicine constata que les persones que consumien un grapat de fruita seca almenys un cop al dia van reduir el risc de malalties, que són les causes més freqüents de la mort, també el càncer. Hi està d'acord?
Sí, sí. Bueno, jo crec que també aquests estudis que es fan observacionals del comportament nutricional de les persones, a vegades segurament la gent que consumeix molts fruits secs, sobretot fruits secs crusos, doncs ja va acompanyat d'un tipus de dieta, doncs, més quasi vegana, tenen uns hàbits ja molt més saludables, i això és important destacar-ho, no? Però el fruit sec en si mateix, doncs, és ric en greixos saludables, en proteïnes vegetals, no té apenas sucre, té molta fibra, té moltes vitamines, sobretot liposolubles, vull dir que és un nutrient molt ric, no? Ara bé, també s'ha de veure doncs, que sigui ecològic, sobretot, per evitar pues, contaminants com el tali i evitar doncs, fruits secs que estiguin mal conservats, perquè llavors tenim altres factors cancerígens com també són les aflatoxines, les micotoxines, no? Les toxines de la mala conservació dels fongs. Però sí.
La presència, pel que fa al consum d'alcohol, la presència d'etanol pot ser tan beneficiós com nefast per la salut, diu Walter Longo. M'ha sorprès que ell obre algun parèntesi i defensa en alguns casos, no en tots, un consum moderadíssim d'alcohol, de vi negre.
Sí, bueno, això ja ens passa als mediterranis. No podem renunciar al Bacchus, no? Al vi. A veure, l'alcohol dels... No... Aquí hi ha diverses contradiccions, no? Per exemple, els alcohols destilats, com pot ser el whisky, són els alcohols, en teoria, més perjudicials, però són els de més baix índex glicèmic. Tant és així que hi ha dietes cetogèniques dins de l'àmbit dels esportistes o d'altres grups que no són de la salut, que recomanen dins de la dieta cetogènica destilats, no? Però, en canvi, l'alcohol que és més beneficiós, que s'estudia més com a beneficiós, són els fermentats, no? Els resveratrols dels vins, tot el que és els lupulats i altres substàncies de les cerveses, però a la cervesa en concret se li diu el pa líquid perquè puja molt a l'índex glicèmic. Llavors, dins de lo que és una dieta de baix índex glicèmic no casaria prou bé. I després que els etanols i el seu metabolisme cap al dates són, sobretot la gent que té enzimes que no fan que es metabolitzi també pel fetge, doncs converteixen l'alcohol en un factor de risc de tots els càncers, no? I sí, l'alcohol es pot prendre, però amb una restricció amb el seu consum. Jo diria que més que la que diu Walter Longo al llibre, perquè té el sesgo mediterrani, i amb el context d'una dieta saludable, i mai doncs, a la nit, no? Això típic dels mediterranis de sopar, prendre alcohol i anar-se'n a dormir. Mai a la nit, vull dir mai anar-te'n a dormir directament, no? Això mai o gairebé mai s'hauria de fer, no?
Ell també fa com... introdueix molts matisos, no? I diu, segons quins tumors ni pensar-hi, eh?
Sí. Mira, hem de pensar també que els estudis, quan es troben conclusions en tumor dependents, a vegades hem de mirar si és aquella conclusió és perquè s'ha estudiat amb tots els tumors i amb aquell tumor surt aquesta conclusió, o és simplement perquè algú ho ha estudiat amb aquell tumor i no s'ha estudiat amb els altres. Però, en general, els hàbits nutricionals i de salut són bastant universals per gairebé tots els tipus de tumors, no?
Tornant al dejuni, dèiem abans que hi ha hagut un canvi des que va començar doctora Natàlia Eres a practicar la medicina integrativa fins ara, no? També hi deu haver un canvi en relació al dejuni. O sigui, fa 5 o 10 anys, parlar del dejuni encara era una pràctica estrafolària i ara el dejuni intermitent doncs, està de moda. Deu ser més fàcil també que la persona, m'imagino, comenci a fer un dejuni, no?
Sí, bueno, el dejuni intermitent és que és tan senzill i tan flagrantment clar que és beneficiós per tothom que simplement és doncs, sopar aviat i ja està, no? I deixar uns hores i això està clar que és de sentit comú que ha d'estar bé, no? Però l'altra cosa són la resta d'estratègies en relació als dejunis doncs, més intensos o més estrictes, no? Perquè ens preocupa molt amb càncer l'estat nutricional de la persona, perquè amb el càncer, associat al càncer i als seus tractaments, hi ha la inflamació, la pèrdua de massa muscular, la disminució de la capacitat digestiva del sistema doncs, digestiu. Llavors, clar, sobretot als oncòlegs els preocupa, no, això, perquè no tenen control i el pacient no el veuen doncs, cada setmana i pot ser que una persona comenci a fer dejuni que en aquell moment estigui bé, però a les 3 setmanes doncs, estigui en un altre estat nutricional i metabòlic, no? I per això abans et comentava el tema del concepte de regulació immunometabòlica. Què significa això? Doncs la regulació immunometabòlica és totes aquelles intervencions que no fa falta que siguin farmacològiques, com una quimio o una ràdio, i que inclouen també les estratègies nutricionals com el dejuni, però no només aquesta, i que activen el sistema immunitari antitumoral i tot el que és la deprivació selectiva de nutrients cap a la cèl·lula tumoral. I aquí hi ha l'activitat física, que s'ha de veure quin tipus i en quin moment i com s'encaixa amb el tipus de dejuni que es fa. La cronobiologia, tenint en compte el dia i la nit, aquest ritme de dia i nit que és tan important en quan es fa l'esport, com es menja, els nivells de cortisol. Ara també s'està veient que quan dones la quimio en relació al dia i la nit també és importantíssim. La temperatura és un altre tipus d'estratègia de donar estrès selectiu a la cèl·lula tumoral, no? La hipertèrmia, o el que estan fent ara, que està tan de moda, no? El Bonhof i la seva crioteràpia casolana. No? Tot això també hi ha molts estudis, però s'hauria de fer parametritzat. I el que són les teràpies de sudació, que això és molt senzill, però que ajuda molt a detoxificar i a regular el metabolisme, que simplement la sauna o fer activitat física per suar. No? De fet, hi ha un estudi, un de molts que n'hi ha, que demostra que suar doncs extreu no només de la sang, sinó del greix tòxics, com poden ser metalls pesats, plàstics i altres substàncies, com podrien ser doncs, els residus tòxics de la quimioteràpia, no? Podrien eliminar-se a través de la suor. Per tant, ens queda molt camí per fer una bona constel·lació a favor de la salut de les persones, no?
Conclou Walter Longo en aquest l'ajuno contra el càncer que ens ha servit per preparar l'ofici de viure d'avui. Quan en demanen si el dejuni és bo o dolent per la salut, acostumo a contestar que la paraula dejuni en ella mateixa no significa res. És com preguntar si menjar és bo o dolent per la salut. La resposta és que tant menjar com dejunar pot ser bo, dolent o no tenir cap influència en la salut i la longevitat, però poden ser molt positius si es plantegen d'una manera correcta i apropiada a aquesta persona en concret i en aquesta situació determinada. Bé, hem començat dient que el dejuni no era una recepta màgica ni una fórmula màgica, però si haguéssim de concloure per acabar, doctora Aires, donant no alguna recepta, però sí potser alguna suggerència en relació a la manera d'encarar la vida que ens pugui ajudar, una manera d'encarar la vida que ens pugui ajudar a tenir més salut, què diria?
Jo diria que hauríem de practicar dejuni en tots els àmbits de la nostra vida. Silenci, que seria el dejuni mental, a nivell nutricional, a nivell de xarxes socials i, sobretot, concretament en l'àmbit oncològic, al segle XXI, el dejuni o les dietes imitadores de dejuni haurien de formar part, sí o sí, del tractament del càncer.
Gràcies per haver-ho vingut a explicar, doctora Eres, del Centre IMOE, Institut de Salut, Medicina i Oncologia Holística de Barcelona. Moltes gràcies. Fins una altra.
Gràcies
també als oients i les oients en nom de la Núria Ventura, la producció, de la Blanca Busquets, el guió, i d'en Josep Maria Campillo, a la realització tècnica. Una abraçada.